a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. T'estic parlant ja des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que m'acompanyis aquests propers minuts darrere a COPE Lleida. Mira, estem a la meitat de la setmana, és dimecres avui, i a la meitat del mes, 15 d'abril del 2026. 15 d'abril. Ja vam tirar enrere tot el primer trimestre i estem ja a punt d'aquest primer mes sencer de la primavera. De fet, d'aquí 5 dies farà un mes, que estem a la primavera. Les temperatures així ho diuen, les coses com siguin. Les temperatures així ho diuen. Llevat del diumenge i dilluns, que va ser un impàs, hores d'ara, ja estem per sobre dels 17 graus a la ciutat de Lleida. Avui ja no ha baixat tant el termòmetre, 6,3 de mínima. Estem 2 graus i mig per sobre de temperatura de la que teníem ahir a la mateixa hora. Pel que fa a temperatures, ja saps, curiositats, perquè això ens ho explica normalment l'Armando Álvarez, avui t'ho explico jo, però els Pirineus estan perdent 3 dies de gelades i guanyen 5 dies d'estiu cada dècada. Això són les xifres, les estadístiques que ens donen del que ha passat aquestes darreres dècades, però és una preocupació. Bueno, això és cada 10 anys. El que ens interessa és quin temps farà avui, o sigui, quin temps acabarà de fer avui i quin temps farà demà. Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres pugen les temperatures i de forma més notable al Pirineu. Màximes de 26 graus a l'Estiu d'Urgell, 24 a Lleida, 23 graus a Balaguer, 22 a Tàrrega i 18 graus a Viella. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat o clar. Al Pirineu bufa vent moderat de component nord i a la resta fluix variable. Demà dijous continuaran pujant les temperatures. Màximes de 26 graus a Lleida i a l'Estiu d'Urgell, 25 graus de Balaguer i a Tàrrega i 20 graus de Viella. També serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat i possibles boires de matinada. Pujaran també les temperatures mínimes, 8 graus a la capital, 5 a la Seu d'Urgell i 3 graus a Viella. Durant els pròxims dies les temperatures continuaran pujant. Al cap de setmana seran dies de calor i es podran arribar als 30 graus a zones de la capital i al seu entorn. És una informació d'AEMET.
Gràcies, Noelia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
I seguim fomentant l'hàbit de la lectura. Ho fem amb una proposta de lectura setmanal amb tota la temporada des de COPE Lleida, des de l'espai de la Llibrera't. Ja saps que és un espai que dirigeix i presenta l'Anabel Ramos. L'Anabel la trobem a la Biblioteca Pública de Lleida, és bibliotecària i, a més, és una persona que recomanarà la teva propera lectura. És estiradora de fils, també, que fa molts dies que no deia això, però també. Però també, aquí cada setmana et fa una proposta, però si t'acostes a la Biblioteca Pública de Lleida, que t'ho recomano, si fa temps que no hi vas, i te'n vas a la primera planta, pregunta per l'Anabel Ramos, i li dius, escolta, que jo vull tornar a llegir, o jo vull seguir llegint i no sé què fer, o vull començar. Ningú et jutjarà, vull dir que no tinguis vergonya ara de... I què em diran si li dic que no he llegit mai? No et diran res, al contrari, contents de que facis aquest primer pas. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
I a més, a la primera planta, quan puges les escaletes, vas cap a la primera planta, tires cap a la dreta i camines unes quantes prestatgeries i a l'esquerra, sota d'una finestra, hi ha el racó de la Llibrera't, en el que l'Anabel Ramos col·loca molts dels llibres que proposem aquí, però que clar, no hi són tots, perquè hi ha molta gent que aneu a buscar aquests llibres, i això és una cosa que ens agrada moltíssim, que cada vegada més de vosaltres que ens escolteu, doncs aneu allà i digueu, escolta, aquest llibre que ha recomanat o que va recomanar la setmana passada l'Anabel, on el trobo? Doncs allí, al racó de la Llibrera't, allí el tenim. Molt bé, Anabel Ramos, com que va haver un temps que viatjàvem amb la lectura, un altre temps que ens movien en el temps, i després va haver una època que també que parlàvem de personatges, cap a quan, cap a on o cap a qui anem avui?
Avui anem a Lanzarote.
Ah, mira, veus?
Sí, anem a Lanzarote perquè...
De vacances?
Sí, podríem anar de vacances a Lanzarote, sí. Però no anirem de vacances a Lanzarote. Lanzarote, en la novel·la que us recomano avui, és un personatge mateix. Vull dir, la illa ja és un personatge.
Ah, val.
I la veritat és que, bueno, és un personatge bastant important. Us porto una novel·la que se titula Encantado Bingo, que es va publicar l'any passat, 2025. La seva autora és Lana Corujo, que va néixer a Lanzarote el 1995. I és una novel·la de la que s'ha parlat molt i que tenia, ja durant tot el 2025 es va parlar molt, i jo tenia moltíssimes ganes i molta curiositat per llegir-lo, perquè, a més, l'ha editat Reservoir Books. És una editorial que totes les coses que m'he llegit d'ella, d'aquesta editorial, m'han agradat molt. Se surten una mica del que la gent... del que estem acostumades a llegir, val? Perquè te fa...
Bueno, també està bé, eh?
Sí, clar. Per mi, a mi és el que més m'entusiasma o el que més me motiva, no? Aquestes lectures que me fan pensar que no passo com si no... com una pel·lícula del dissabte a la tarda.
Sí,
doncs no.
Sí.
Aquestes són una mica més, bueno, més curioses, amb una estructura moltes vegades que són diferents, i a més la coberta me van encantar. És un paisatge d'un volcà. El volcà, un dels volcans que apareixen a la novel·la, se titula El Ahorcado, i és també protagonista d'aquesta novel·la. És una novel·la que explica està narrat amb una primera persona, però a vegades poden ser dues persones diferents. I hi ha una curiositat, que això ho explica l'autor al principi del llibre, que cada títol de cada capítol va acompanyat d'un número.
Ah.
I aquesta xifra és l'edat de la veu protagonista
que està explicant
aquell fragment, perquè va fent salts en el temps.
Val.
Del present va al passat per explicar una història que va passar en el passat. Aquesta història que va passar en el passat és una història de dues germanes que viuen a Lanzarote, que moltes vegades passen molt temps amb la seva padrina, perquè a casa les coses bueno, són una mica diferents, diguéssim. I en el temps que la seva padrina, que és molt aficionada al bingo, un bingo que fan popular al barri, doncs en el temps que la seva padrina passa en el bingo, aquest temps és el que utilitzen moltes elles per jugar amb un joc que en teoria hauria d'estar prohibit, o que no haurien de saber els altres que juguen, que és un joc molt senzill, que és anar corrents fins al volcà, El Ahorcado, tocar la paret i sortir corrents cap enrere. Bueno, així comença. El que passa que sempre passen coses, i a vegades passen coses que fan que aquesta infantesa innocent, no?, i plena de vida o plena d'esperances i de coses per fer, doncs es veu malmesa o es veu truncada. I llavors la novel·la, sense plantejar-nos al principi de tot què és el que passa, tu intueixes que passarà alguna cosa.
Sempre passen coses.
Sempre passen coses, però en aquest cas, a més, passa una cosa molt traumàtica. Llavors la protagonista, que és una de les germanes, és la que va explicant-nos.
No me l'estàs venent gaire bé. Acaba,
com que no?
Acaba bé o no?
Com que no te l'estic explicant?
No sé, s'està embolicant això?
Home, és una novel·la que s'embolica. No és una novel·la...
Sí que me la vens bé, però a mi m'agraden els finals feliços, ja saps.
Ja, bueno, a vegades sí, o sigui, quasi sempre hi ha finals feliços.
Fa molt temps que no t'ho preguntava si acaba
sí,
bé.
Sí, és veritat. Però sempre hi ha un final
sempre hi ha
bo.
Un final.
Sempre hi ha un final i moltes vegades és un final bo, perquè és el millor final que podria tenir. No vol dir que sigui, sigui feliç.
Sí, això tens raó.
És el millor final que pot tenir. És un tipus de novel·la, doncs, que parla sobre la infància i sobre la violència, que parla molt també sobre la germandat femenina, no? Som germanes i com ens relacionem com a germanes, no? Aquests moments que sempre hem volgut desitjar ser filles úniques i que desitges que l'altra desaparegui, no? I aquestes coses, no? També és una novel·la sobre les herències. Aquí també hi ha una mica una herència una mica mística o màgica, podríem dir, no? Que s'ha d'anar esbrinant al llarg de la novel·la. També parla molt sobre el territori i identitat. Ella, la protagonista, vol marxar de la illa, sap que en aquesta illa no podrà viure feliç o no podrà estar bé perquè té un pes molt important a la seva vida. És una novel·la que no és una novel·la senzilla que parli de coses quotidianes. Sí que parla de coses quotidianes, però també té una profunditat i una transcendència molt interessant. És una novel·la una mica densa, amb molta simbologia. Si t'agrada llegir sobre violències invisibles, sobre memòria, sobre... una mica amb un punt de vista més a més diferent. Ella, la Lana Corujo, va escrivint i te va donant pistes, però no és molt explícita, vull dir, no és una lectura explícita en què ho puguis entendre tot. Moltes vegades has de tornar a llegir per entendre lo que m'estàs dient. A mi aquest és el tipus de literatura que m'agrada, perquè a més a més, me fa estar atenta.
Alerta.
Sí, t'està fa...
S'ha de mirar atenta. Detalls, i suposo que a més és d'aquestes novel·les que un cop te l'has acabat, no immediatament, però al cap d'un temps, tampoc no massa separat, dius, espera, que m'ho torno a llegir
sí.
I torno a entendre per què va dir això,
sí.
Per què va passar allò, sí. O per què l'escriptora posa tant èmfasi en aquesta situació, per exemple.
Sí,
eh?
I segurament és molt recomanable perquè és una novel·la que a mi me va atrapar i que m'he llegit ràpid perquè tenia ganes de saber. Llavors... Quan llegeixes amb ganes i ràpid, doncs te perds moltes coses pel camí.
Ja.
Amb una segona lectura, doncs pots assaborir més totes les frases, les situacions... Hi ha frases que m'han agradat moltíssim de la novel·la. I...
Bueno, pel títol no la jutgeu perquè no té res a veure
amb... Encanta Domingo. Doncs mira, a mi aquest tipus de títols són els que m'atrapen.
Ah.
Perquè tu veus aquesta novel·la, Encanta Domingo, i aquesta coberta i penses, no té relació.
Bueno, la coberta és la foto de la zona volcànica, un turó de color fosc i dos noies tombades.
Sí.
Vull dir que al final saps que és a Lanzarote o en una illa volcànica perquè... la foto així ho diu, eh? Molt bé, doncs la Lana Corujo, que ens presenta aquest Encantado Bingo, que és un llibre modern de l'any 2025 i que ha estat molt ben valorat per la crítica. El tens a la Biblioteca Pública de Lleida i avui te l'ha posat sobre la taula l'Anabel Ramos. Anabel, com sempre, un plaer. Gràcies, bona
Moltes
setmana.
Moltes gràcies, bona setmana.
Pilar García Muñiz es referente en el entretenimiento.
¿Los chavales son conscientes de los riesgos que tiene el mundo digital?
Creo que no.
Y según el EGM, más de 610.000 personas buscáis a diario en la tarde de COPE los mejores contenidos.
A Pilar García Muñiz le gusta escucharte y también sentirse escuchada.
Dices que si volvieras atrás quizá ya no estudiarías bachillerato. ¿Por qué?
No lo estudiaría porque al final yo cuando acabé bachillerato hice una...
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que anem a parlar ja de noves tecnologies. Ja, parlem cada setmana, però és que les coses, sempre t'ho dic, va rapidíssim. Això sempre han anat ràpides, les noves tecnologies, però és que darrerament l'impuls, l'acceleració que porten és tremendo. I per estar al dia necessites un punt de referència, un programa de referència, si vols, o de capçalera. I aquest és l'InfoCope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com, a les xarxes socials i també ens pots trobar a les principals plataformes de podcast on, sorpresa, escoltes el programa que fem habitualment a la ràdio, però a més, mira, com els que tenim una edat m'entendreu, supervitaminat. És més llarg, parlem de més coses... I, a més, de les que parlem també a la ràdio, doncs encara allarguem una mica més i et donem més dades, perquè l'objectiu al final és que entenguis què està passant. O sigui, no el podem aturar, la velocitat i el progrés de les noves tecnologies, però no t'has de quedar fora, has de saber què està passant. I això t'ho explica, per exemple, doncs el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
O el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bé, Jaume, de què parlem avui? Va, sorprèn-me.
No, és que el món ens sorprèn cada dia.
Ja, però...
Avui podríem dir que hem arribat ja a l'Skynet. Però bueno, el David ja té preparada la història perquè és interessant, vull dir, ho comentem, perquè avui a l'InfoCope Lleida parlarem d'una setmana que gira al voltant d'una idea inquietant. La intel·ligència artificial cada vegada és més potent. però també és més difícil de controlar.
Sí, clar, és rebel. Al final es tornarà rebel.
Hem vist casos que semblen de ciència-ficció, com una IA que ha actuat pel seu compte durant una prova. Ho explicarem. Al mateix temps, les grans empreses tecnològiques s'estan aliant per evitar riscos, mentre el negoci de la IA continua creixent a ritmes espectaculars. També parlarem de la sobirania digital, amb països com França que volen deixar enrere Windows i nous serveis que canviaran el nostre dia a dia, com l'euro digital. Acabarem amb novetats de plataformes i dispositius que la tecnologia continua avançant en tots els fronts. Control, negoci i futur digital. Tot això aquí, a l'Info Cope Lleida, on la tecnologia s'explica, com no, amb un somriure i sense manual d'instruccions. Però això sí, per començar sempre tenim aquest moment per saber d'on venim, aquest moment del record, on David ens explica l'efemèride. A veure, cap on anem avui, David?
Pues mirad, nos vamos a ir a tal día como hoy, a un 15 de abril de 1991, donde las computadoras no solo nos hackeaban e intentaban atacarnos, sino que también intentaban jugar con nosotros. Así nació el temido virus casino. Pero no era un virus cualquiera, era un malware que te proponía un trato, y era jugar contra él. Juega conmigo y gana. Pero si pierdes, ¿qué pasaba? Pues que si perdías, borraba todos tus datos del ordenador. Así, madre, sin aviso, sin piedad. Fue uno de los primeros virus en mezclar la psicología y la tecnología, convirtiendo el miedo en un juego, ¿no? La gamificación, pues empezaban a jugar con nosotros. Un recordatorio de que en los inicios del mundo digital, hasta ya las computadoras y la inteligencia artificial podían apostar contra ti. ¿Y qué? ¿Vosotros os hubierais atrevido a jugar?
Yo no.
¿Jaume y Ricardo?
Yo no. Yo amb la sort que tinc amb el tema del joc, ja t'asseguro que ja lo tendría todo borrado, seguro. Ahora, cuidado, porque ens hem anat bastant enrere i això té... podria arribar a tenir una similitud d'una intel·ligència artificial, que no ho era, però poca broma,
Pero sí, fijar, si era atrevido y si es atrevido jugar día a día. Ya pensaban y tenían un razonamiento que sin tanta velocidad como la IA nos ponían en jaque. Por eso cada semana lo importante que es dar un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1991 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem aquí a Cope Lleida, ara en antena, uns friquis, molt tequis. I ara, Ricard, toque...
La tertúlia fric.
Doncs vinga, va, comencem avui perquè el tema és inquietant, com a mínim és curiós. No, és per parlar-ne.
Sí.
Perquè comencem amb una notícia que ha fet saltar totes les alarmes. Una IA que durant una prova hauria actuat pel seu compte, vull dir, contactant amb el seu creador. I això, que aquesta prova està feta en un lloc segur i aïllada. Estem preparats per gestionar la intel·ligència artificial que pren decisions per si soles, David?
Uf, la verdad que no sabemos quién controla a quién por ahora y esta noticia la verdad que tiene mucho hilo, pero bueno,
vamos a ubicarlo. David, vamos a ubicarlo, a ver, ¿qué ha pasado y con quién?
Pues fijar, el contexto ha pasado con nada más y nada menos que el presidente y dueño de la empresa Anthropic, donde él estando, bueno, pues descansando en un banco tan tranquilo, ¿no? Cloud, su propia inteligencia artificial que trabaja para él, le envía un mensaje diciendo: oye, ¿sabes qué, creador mío? Pues que he conseguido saltarme todos los pasos de seguridad y enviar información y este mensaje cuando yo he querido y como yo he querido. Así que tu inteligencia artificial está pensando solita y haciendo cosas para saltarse todas las restricciones que me has puesto.
Claro, el tema es, a part de curiós, ostras, et posa la pel cos, ¿no?
Sí, claro. Es decir, el modelo decidió, sin que nadie se lo impidiera, publicar de forma proactiva los detalles de un exploit, de unos bases de datos de varias web públicas, ¿no? En este caso, de la propia Anthropic, de ellos mismos, ¿no? Que es lo que les quita el sueño, ¿no? No de que un modelo hiciera lo que le pidieran, sino que hizo lo que él quería por iniciativa propia. De ahí que decías la palabra esta, el palabra Skynet, ¿no?
Sí, sí.
En el que la inteligencia artificial piensa por sí mismo y hace algo que le habíamos dicho que estaba prohibido.
David Casero, según tu opinión, porque aquí també hem de començar a emmarcar-ho tot. Això, el que ha passat és un model avançat d'Anthropic, que en lloc de ser el... Bueno, és una versió del cloud d'Anthropic, que li diuen Mythos, i que s'estava provant internament i que és molt potent, és el següent pas, etc etc, i ha passat això. Anthropic està immersa també en una... Això ho explicàvem la setmana passada, justament, doncs en una reconversió de la seva opinió de cara al públic. És a dir, ha trencat amb governs, està començant a captar moltes subscripcions i moltes quotes a nivell empresarial. Ens ho podem creure al 100%, això, David Casero? O, escolta, igual ha passat alguna cosa propera al que expliquen, però ens va bé el relat per sortir a borsa d'aquí un temps?
Bueno, el relato es perfecto. Es decir, el relato de que la superinteligencia artificial tan potente que han creado y donde han firmado que su inteligencia artificial no pueda ser utilizada para actos del mal, incluso para hacer software para la guerra directamente o que se utilice en el armamento, cosa que los Estados Unidos, pues fijaros, en estos momentos le han vetado automáticamente, lo que precisamente, como comentaba Ricard, ha hecho que muchísimas empresas europeas y el consorcio europeo, firme y precisamente se meta con Anthropic, incluso muchas empresas privadas. Es cierto que nunca sabremos qué es lo que ha ocurrido. Sabemos el relato que han publicado, y el relato que han publicado es que precisamente antes de que saliera ya ha hecho algo el cual les hace trabajar más en los límites que hay que poner a la inteligencia artificial. Ojo, estos límites empezaron a ser descritos por empresas como OpenAI, el resto de empresas empezaron a trabajarlo, pero Anthropic parece ser que da pasos muchos más allá en poner estas primeras barreras o estas primeras reglas, o muchos le llaman los prometeos de la prohibición de qué es lo que puede hacer o no la inteligencia artificial. Está claro que Anthropic, con el salto que quiere dar a la salida en bolsa, y que desde hace una semana, precisamente por romper o poner ciertas reglas para el uso de su inteligencia artificial, les ha hecho crecer, este dato les puede hacer crecer mucho más, ya que dentro de la desgracia es algo que han podido parar antes y mejorar sus sistemas de bloqueo. Claro. Entonces, según lo que conocemos, todo es bueno, ya que incluso tenemos el primer dato de, señores, es que la inteligencia artificial le podemos prohibir, pero en un momento dado, si no lo capamos de base, puede pensar por sí sola y decir, oye, ¿por qué me has prohibido esto? Pues voy a hacerlo.
El segon problema que extraiem d'això és que és un model d'intel·ligència artificial tan intel·ligent. Recordem, de totes maneres, que de totes les intel·ligències artificials que estem parlant avui en dia, no són realment intel·ligències artificials. Encara no ho són. Ens pot semblar que ho són perquè fan màgia, però recordem que encara no ho són, encara no pensen, encara no inventen. Insisteixo en aquest tema perquè ho hem anomenat intel·ligència artificial i tots ens podem pensar que actuen, escolta, ja poden actuar de manera autònoma. No ho fan encara no. No sé quan tardaran, no sé si poc o molt, però sí que és veritat que aquest model és tan avançat que on sí que s'han posat les mans al cap, David Casero, és el tema del software i el tema de les contrasenyes o de les paraules de pas, si vols, perquè han vist que aquest, bueno, aquest model trobe forats, sí, sí, de seguretat a software
que porta 20 anys funcionant,
sí, que
ningú li ha trobat cap mena de forat, sí, i ara resulta que aquesta IA doncs troba forats on allí ens pensàvem que hi havia un sistema supersegur.
Aquí sí que pot haver un problema si cau en males mans, eh?
Hombre, por supuesto que puede haber un gran problema. El tema es que el nivel de computacional es tan, tan, tan grande y tan amplio que por mucho software que hemos que queramos hacer o que hayamos querido hacer, que incluso las empresas llamadas de antivirus y antimalware y demás no son capaces de computacionar, la inteligencia artificial sí que la computaciona, hace precisamente que tenga muchísimos más millones de formas de encontrar algo dentro del software, y bueno, ahí tenemos lo bueno y lo malo. Es decir, lo bueno y lo malo es que el que lo consiga y lo utilice para el mal va a ser casi imbatible, pero la cosa buena es que si esto se llega a controlar y todas las empresas implementan este nivel de encontrar agujeros para que lo solucione por sí solas, se convertirán en empresas sin datos muy, muy, muy seguros. Y en esto lo primero son los gobiernos, que son los que más datos tienen de la población a nivel en general.
Y per curiositat, perquè una de les vulnerabilitats que va trobar és el kernel, que diguéssim és el nucli de Linux, que tradicionalment ha estat, i de fet ho és, per les xifres, un sistema operatiu superversàtil i supersegur. Doncs aquest model d'intel·ligència artificial va trobar un error que s'acumulava dins del cor de Linux des de feia 27 anys i que ningú, fins i tot amb recompenses, perquè això es fa a concursos, perquè la gent trobi vulnerabilitats, l'havia trobat. Per tant, insisteixo que a nivell de seguretat no cal ni que ens esperem al tema dels ordinadors quàntics per posar-nos les mans al cap, i ens les podem posar ja, ens les podem posar ja. De totes maneres, insisteixo, el model Mythos se'l va arrencar dins d'un sistema aïllat i se li va donar l'ordre de que intentés escapar. Intenta escapar d'aquí. I va trobar la manera, el qual seria, va trobar un bug, un error, i va trobar la manera. Per si sol l'intel·ligència artificial ho volgués marxar. No, li van dir, intenta marxar d'aquí.
Sí, sí, però el seu amo es pensava que estava en un lloc supertancat i supersegur, que no marxaria.
Correcte, però insisteixo en allò que deia al principi, que això no és encara Skynet, encara no és una intel·ligència artificial real que pensa per si sola i que pensa en conspiració de marxar. Simplement la van arrencar dins d'un lloc supersegur i tancat, i li van dir, escolta, intenta escapar-te d'aquí, i ho va aconseguir. Uh-huh. Això és el que ha passat.
I una de les accions que ha fet Anthropic és, en lloc de posar-ho al mercat, doncs ha fet una aliança amb els seus rivals, doncs, per evitar aquests riscos i possibles usos perillosos d'aquesta IA.
David Casero se lo ha dado a provar a Google, a Apple i a Microsoft y a Nvidia, entre otros, que son rivales directos, con lo cual están súper seguros de que están no uno, sino dos o tres pasos por encima de todos sus competidores, ¿no?
Sí, claro, y precisamente, es decir, es el primero que, como decía anteriormente, está intentando poner estas reglas. Es decir, ellos están muy por encima, tan por encima que ha ocurrido este hecho, ¿no? Con Mythos Preview, pero precisamente lo ha puesto en manos de los demás para decirles, ojo, por dónde estáis avanzando, porque a lo mejor antes de seguir avanzando y a mitad del camino hay que empezar a preprogramar estos niveles de seguridad. Entonces, claro, lo ha puesto, que creo que al final es otra de las garantías de Anthropic por un bien o por un nivel común. Siempre hemos hablado que Internet era la comunidad abierta y que Internet nos abría absolutamente el mundo entero a todos los usuarios sin ninguna restricción. Bueno, pues si queremos que siga siendo así y que esto se siga desarrollando a través de la inteligencia artificial, bueno, pues ¿por qué no ponerlo en manos de los competidores? Para que no les ocurra lo mismo que les puede ocurrir a ellos. Es que, bueno, yo creo que todos son buen marketing, buena imagen
muy
y
buen
buenas
marketing,
noticias, sobre todo para Anthropic.
Sí, sí. ¿Es suficient l'autorregulació de les empreses tecnològiques?
No.
Perquè, clar, ho ha passat en aquestes empreses tecnològiques i ara elles s'autoregularan perquè veuran aquestes coses. Però és suficient.
Autoregular-se és tremendo, eh?
Sí, però bueno...
Y poner regulaciones a nivel mundial, pues ya sabemos cómo van. Es decir, estamos hablando todo el día de leyes que van por países, por comunidades, que si la Unión Europea, que si Australia por su lado, que si Estados Unidos por el otro...
Clar, aquest és el problema, que os fa una llei global, però global de veritat, o llavors el qui no la acate... sempre té avantatge estratègica, que és el que ens està passant a Europa. A Europa seguim legislant i segurament en molts casos el rerefons és relativament o bo per l'usuari, però aquí a Europa hi ha funcions que a la resta del món estan gaudint i que aquí no arriben per culpa d'aquestes lleis, de que no és una llei global, sinó és una llei europea.
Exacto, bueno, al final es que no tiene que primar por encima de las leyes y yo creo que es lo que Anthropic ha puesto encima de la mesa. Señores, os voy a dejar todo el código y qué es lo que ha ocurrido y cómo poner freno a todo esto, porque al final, si se frena desde el cuore, no harán falta estas leyes europeas, americanas, chinas. Es decir, al final será un cuore el cual, ojo, igual se quiera adaptar cada uno de ellos. Y de ahí precisamente es donde vamos a ver la gran transformación del desarrollo y de qué es lo que elige los gobiernos y las personas a la hora de trabajar con la inteligencia artificial, pasando por las empresas. Precisamente por esto y por este hecho es por el que han subido un montón en cuotas y por otros, sí. Anthropic, en cuanto a las licencias que ha vendido para integrar la inteligencia artificial en muchas empresas, y veremos a ver los gobiernos cómo lo están manejando o cómo lo quieren trabajar.
De totes maneres, insisteixo, aquí siguem conscients que vivim en un món de sensacionalismes, d'espera que vaya a posar un titular pels clics i pels views. Sí, és a dir, el titular... Jo n'he llegit uns quants d'aquests, però el titular de la IA creua la frontera que posa en risc el futur de la humanitat, em sembla que és extremadament agosarat aquest
titular. Bueno, perquè el debat va més allà i alguns experts alerten que la IA podria suposar un risc real per al futur de la humanitat.
Sí, clar.
Estem exagerant... O arribem tard a regular la IA?
No, clar, i el meteorit que va vagant pel sistema solar, que vindrà a impactar contra la Terra, també és potencialment eliminador de tota la humanitat. I... Vull dir que i allí no hi ha manera de posar-hi lleis. No sé, jo crec que amb la intel·ligència artificial, aquí tots els bandos, els que estan a favor i en contra, busquen la manera de sensacionalisme, de fer-se veure, de fer-se notar. És un gran avanç, la intel·ligència artificial, se l'ha de controlar, és evident, ara d'aquí que suposi un risc per la humanitat, em sembla que per mi, almenys a hores d'ara.
Estem exagerant.
Per mi en fem un gran massa, David, jo.
Sí, ahora además daros cuenta que como bien decía Ricard y recordabas, ahora mismo la inteligencia artificial que tenemos es una inteligencia artificial entrenada. Es decir, piensa sobre lo que le entrenamos, no piensa por sí sola. Piensa sobre los datos que tienen, por eso la inteligencia artificial, al tirar de muchos datos atrás, sabemos que es machista, sabemos que, bueno, pues que la inteligencia artificial, como está tirando de historia, pues la historia sabemos que precisamente no ha sido la mejor y que gracias a Dios se avanza. Exactamente igual que la inteligencia artificial, como comentabais, hasta dónde llegará y dónde podrá llegar. Bueno, pues eso es lo que... precisamente hay que poner reglas ante lo que está ocurriendo, porque igual que con la biología, con la medicina, con absolutamente todo, estamos a base de prueba-error. Sí. Y ahora mismo lo que se está probando, estamos prueba-error, prueba-error, prueba-prueba, bien, me gusta y vale. Entonces, claro, dentro de estas prueba-error, pues aquí tenemos una que nos demuestra, ojo, dónde puede llegar si le damos alas, les damos libertad y encima le proponemos cosas, bueno, pues que hasta cierto punto pueden ser peligrosas, ¿no? Precisamente eso es lo que hay que probar para intentar poner reglas en la propia inteligencia artificial, no vale como decía antes por gobiernos, no, la propia inteligencia artificial es la que tiene que tener claro hasta dónde puede llegar por muchos retos que le pongan. Es más, si le ponen el reto de, señor, es que tienes que entrar y controlar las armas a nivel mundial, tipo Skynet, ¿vale? O alguna otra mucho más antigua, como se llamaba Juegos de Guerra, no sé si os acordáis,
sí,
¿no?
Sí, ostras,
los años 90, ostras. ¿Vale? Pues Ostras. Pues precisamente que diga...
Ya habías nascut, ya, David.
Estás proponiendo algo que no se puede hacer.
A ver, la paraula Skynet, quasi bé l'estem anomenant cada setmana. Bueno, sí, Skynet, sí. Recordeu que...
Home, però juegos de guerra eren molt petits, David.
Bueno, ya, pero
bueno,
ya...
Bueno, pero ya, ojo, ya
explora,
pero es una de culto, no sé, yo la he visto y casi me la sé de memoria,
Sí, 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 sí. Y Skynet, recordeu que està a la saga de Terminator, sobretot a la 1 i a la 2, després els altres Terminators són diferents.
El que sí és que mentrestant hi ha una batalla empresarial, ¿vale? I Anthropic podria superar a OpenAI, ja sabeu que OpenAI és l'empresa de ChatGPT, que és la primera que pràcticament s'ha fet la... Pues bueno, ocupat tot el mercat d'intel·ligència artificial. Qui liderarà realment la cursa de la IA en els propers anys, David?
Pues mirar, es que aquí hay dos carreras y hay carreras muy diferenciadas. Es decir, la IA de verdad es la IA que se está implementando en todos los sectores empresariales, en el sector industrial, en el sector ramadero. Estamos viendo aquí cómo la IA y a través de drones nos empieza a recoger la fruta, ¿no? Selectivamente. Al final, es decir, la inteligencia artificial, la parte profesional, ahora mismo, a día de hoy, Anthropic está ganando la batalla, pero al final para los usuarios será aquella que nos dé el servicio más simple a todos. Y mirar cómo Google Chrome es y sigue siendo el navegador y lo que busca todo el mundo. Igual que la palabra cuando salió el teléfono móvil era el Motorola, pues ahora la palabra es Google. Ya la gente no busca en internet, buscan Google. Oye, ¿lo has buscado en Google?
Googlea,
oye, ¿qué
googlea,
te dice Google?
Sí, sí, googlea.
Claro, googlea. Sí, sí, pero ¿qué te ha dicho Google? Ah, pues lo busco en Google. Espera, Google es la palabra Google, ¿no? Bueno, pues en la inteligencia artificial veremos, porque ahora mismo la palabra más extendida a nivel común y social es ChatGPT. E incluso todo el mundo que está utilizando ChatGPT para sus cositas, me da igual que sea para estudios, para buscar algún dato, para ver cuántos penaltis han pitado a favor del Real Madrid y cuántos han pitado a favor del Fútbol Club Barcelona. Aunque ahora mismo para todo esto se está utilizando y se está utilizando ChatGPT. Y será al final dentro de ellos, bueno, pues cual sea que nos dé la solución más rápida y más extendida. Otra cosa es la carrera de verdad, que es la de la monetización, ya que todo eso lo hacemos de forma gratuita. Pero bueno, para las empresas, para la industria, para los gobiernos, pues será, imagino que aquella que nos dé o que dé más sensación de confianza. Y hablo de sensaciones, ¿eh? Hablo de estas noticias que estamos viendo ahora en el día a día, porque no se van a basar en nada más.
Un dels vectors que es mesuren és la despesa empresarial, i aquí sembla ser que ja Anthropic ja estaria a la part o estaria guanyant a OpenAI, no? I en aquesta guerra tecnològica, doncs Anthropic ja vol fabricar els seus propis xips. O sigui que Anthropic també vol fabricar, vull dir, pels seus ingressos que es disparen. El futur de la IA passa per controlar també la maquinària?
David, veus on anem a parar? El que dèiem sempre, aquestes inversions amb xips cada vegada més potents i més eficients, vam dir que la part més mediàtica, si voleu, és lo del prompt i el ChatGPT, però on estaven les garrofes era el hardware.
La despesa, que és una gran despesa.
Sí, però el xip. I aquí vam diferenciar dos grans companyies que estaven apostant molt fort per això, i al final tota la maquinària de la intel·ligència artificial s'ha d'executar damunt d'un microprocessador. I David Casero, allí és on hi ha... Vaja, és on hi ha l'evolució, no? On pot marcar més la diferència entre una empresa i una altra.
Bueno, pero fijaros, hay una por debajo, sí, precisamente son los chipsets que son capaces de manejar todo esto. Luego, ¿dónde se localizan estos chipsets y dónde están los centros de datos?
Sí.
Y aquí hablo del globo terráqueo entero, es decir, dónde podemos o pueden conseguir los recursos más baratos para la instalación, para la refrigeración, y luego, como no, claro, los chipsets que lleguen a manejar, porque allí realmente es donde se va a programar la parte de seguridad.
David Casero, el globo terráqueo i más allà, perquè ja sabeu que hi ha inversions per començar a posar servidors en òrbita. Per tant, això se'n va més allà del planeta. Però mira, això en parlarem a fons a la nostra versió del podcast. David Casero, como siempre, un placer. Gracias.
Gràcies a vosaltres.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Doncs sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda, ara arriba el migdia de Copa Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz, i si busques la versió extensa del podcast, doncs et seguim parlant de noves tecnologies, que hi ha molta cosa. Demà hi tornem, a les 12:20.